RAC més 1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Bisexual.
Persona que sent atracció sexual per homes i per dones. The animals, trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new. And everyone is waiting, waiting on you. And you got time.
L'activista bisexual Misty Getlinski va fer una xerrada TED que s'ha convertit en tot un referent pel col·lectiu bisexual. Es titula Bisexualitat, la lletra B invisible. We make up
52% of that. Som el 52% de la comunitat LGTBI, però per contra som una majoria silenciosa. Som 6 cops més propensos que gais i lesbianes a ocultar la nostra orientació sexual, fins i tot als nostres amics o familiars més propers. Només el 44% de la joventut bisexual afirma que pot confiar en un adult. Més d'un terç dels adults bisexuals no explica la seva orientació sexual als seus metges.
Per què costa més dir que ets bi que no pas que ets gai?
És possible que tots siguem bisexuals?
Què és exactament ser bisexual?
Per què existeix la bifòbia?
Avui parlem de bisexualitat amb Dani Borrell Giró, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella. Dani, gràcies per ser a la Revolució Sexual.
A vosaltres per convidar-me i per parlar d'un tema tan vigent i tan necessari de que es doni tota la visibilitat que sigui possible.
Es diu molt, o si més no segur que l'hem escoltada, aquella frase de que tothom és bisexual. Això és cert o no?
Doncs mira, aquesta frase la va acunyar Sigmund Freud, el pare del psicoanàlisi, ja fa uns anyets d'aquesta frase, i el que sí que és cert és que podem dir que actualment la sexualitat cada vegada és més flexible. Jo, per exemple, fins i tot aquí a la consulta em trobo cada vegada més homes etiquetats com a heterosexuals i que, per exemple, es donen més permisos per experimentar i per tenir fantasies amb persones del seu mateix gènere. Al final, el que sí que ens fa pensar que la sexualitat té molts factors socials, està molt influïda per la nostra cultura i que crec que és molt important que cadascú pugui viure la seva sexualitat tal i com és, siguin heterosexuals, siguin bisexuals, siguin homosexuals, siguin com siguin. És a dir, que en aquest sentit no em mullaré, sinó que apostaré més perquè cadascú visqui la seva sexualitat tal i com és, perquè, bueno, qui sap si d'aquí uns anys la realitat ens ho demostrarà.
Com en tantes altres coses, amb l'orientació sexual també hi ha hagut sempre una visió binària, que és que podia ser dues coses, o homosexual o heterosexual, sense tenir en compte ni la bisexualitat ni que hi hagués cap ventall de característiques que et poguessin fer fluctuar d'una orientació cap a l'altra. Fins que, a mitjans del segle passat, es va crear l'escala de Kinsey, que sí que parlava d'aquesta fluctuació o d'aquesta orientació com una cosa contínua. Ens ho podries explicar, Dani?
Sí, l'escala de Kinsey va ser molt revolucionària perquè va transgredir aquesta idea binària. Cal tenir en compte de que la nostra ment és molt binària també, és a dir, tenim tendència a conceptualitzar les coses com a blanc o negre, com a dalt o baix, com a llum i foscor. I clar, la sexualitat, com que no respon a aquests paràmetres, del que es tracta és justament de com obrir-la. Fixeu-vos que a l'escala 15 hi plantejava 6 orientacions dins d'un continu que van des d'una preferència fonamentalment heterosexual, que estaria en un extrem, després en un altre en el que ens trobaríem una persona que és bàsicament heterosexual, però que possiblement també se sent atreta o que troba atractiva una persona del sexe diferent al seu. I després també trobaríem persones que són preferentment heterosexuals. I després en el mig trobaríem aquestes persones bisexuals. És a dir, que el que és interessant de l'escala Kinsey és que desgrana molts més grisos que són molt més diferents d'aquesta idea binària de la sexualitat.
És a dir, que seria com una mena de campana de Gauss amb els homosexuals totals a una banda i els heterosexuals totals a l'altra i tot un seguit de fluctuacions enmig?
Exacte. I el que és interessant és que aquesta campana podem estar en diferents moments de la nostra vida. És a dir, que també tenim una idea de l'orientació sexual molt errònia, de que com que ens identifiquem molt amb ella, no pensem en la possibilitat de que aquesta pugui modificar-se en el temps. És a dir, que possiblement en la meva adolescència tenia una orientació sexual, però que després a la meva etapa adulta això pugui variar. Jo crec que seria interessant substituir el ser per a l'estar. És a dir, en lloc de dir soc heterosexual, en lloc de dir soc homosexual, potser seria més intel·ligent dir pues, estic. És a dir, estic heterosexual, estic homosexual o estic bisexual, perquè això et dona peu a pensar que és molt més dinàmica aquesta concepció de la sexualitat i que és més real, en definitiva, si ho diem d'aquesta manera.
O sigui que podem canviar d'orientació sexual o fluctuar al llarg del temps. Cada cop hi ha més persones que es defineixen com a bisexuals? L'opció de la bisexualitat es té cada cop més en compte? O hi ha menys tabús o menys reticències a l'hora d'acceptar-la i viure-la amb normalitat?
Cada vegada sí que hi ha molt més visibilitat. S'han donat molts més referents a persones que han manifestat la seva orientació bisexual. I això, d'alguna manera, el que ha provocat és que ha despertat molt més interès i molta més curiositat per part de les persones. I jo crec que això també és interessant, realment explorar què és el que a mi em sedueix, què és el que a mi m'atrau. I que fins i tot jo crec que és interessant adonar-nos que l'orientació sexual no té a veure amb una pràctica. És a dir, una persona bisexual pot tenir una relació heterosexual i mai haver-se anat al llit amb una persona del sexe contrari. I jo crec que això també és molt important entendre que va molt més enllà de les pràctiques sexuals.
És a dir, que una sola relació sexual o afectiva no determina una orientació sexual, és això, no?
Exacte, perquè al final el que desitgem no defineix qualsevol relació. Crec que és interessant això que tu dius perquè al final les relacions no parlen de les nostres orientacions. Hauríem de tenir una relació poliamorosa amb persones del mateix sexe i amb persones d'un gènere diferent per llavors entendre que és com visibilitzar la bisexualitat. Però clar, això no sempre passa, és a dir, Si una persona practica la monogàmia, doncs clar, què passarà? Doncs que tindrà una relació heterosexual o tindrà una relació homosexual. I a ulls dels demés, què passarà? Doncs que pensaran que aquesta persona, per definició, és heterosexual o és homosexual. No pensarà que és bisexual. Uh-huh. És a dir, que al final és molt interessant perquè la bisexualitat és invisible per definició. No la podem identificar.
I també hi ha algunes dades, Dani, que mostren que la bisexualitat encara està molt més a l'armari que no pas l'homosexualitat, perquè és com que, per exemple, segons una enquesta de l'Agència Europea dels Drets Fonamentals, de tot el col·lectiu LGTBI, els que encara estan més a l'armari són els homes bisexuals, concretament. Només el 8% afirmava que estan totalment alliberats i que havien sortit de l'armari, molts menys que els homes homosexuals, que eren un 38%. Per tant, s'oculta més la bisexualitat que no pas l'homosexualitat avui dia.
Sí, a més, aquest estudi també posa de manifest que això també passa en edats més joves, és a dir, que fins i tot en persones d'entre els 15 o els 29 anys també es dona, és a dir, que en el cas de les noies hi ha molta més visibilitat que en el cas dels nois. Aquesta heteronormativitat, aquesta masculinitat del que vol dir ser un mascle, és com que d'alguna manera quan un home es planteja la seva orientació sexual en termes bisexuals, és com que tremola aquesta idea del que vol dir ser home, i en canvi això en les dones no passa, és a dir, que en les dones no es qüestiona la seva feminitat pel fet de que puguin sentir atracció cap a altres dones. I aquí jo crec que és l'exercici que molts homes han de fer.
De fet, definir-se com a bisexual té connotacions diferents a nivell social per homes o per dones, tu ara ho deies. No és el mateix que un home digui soc bisexual que no que ho faci una dona. I ens ho explicava Ignacio Elpidio Domínguez, que és antropòleg, investigador de la Universitat de Barcelona i autor del llibre Bifòbia de l'editorial Legales.
Molt sovint les dones bisexuals estan mediades, estan vivides des del desig masclista, sobretot des d'una idea que és l'unicorn. Un unicorn seria una dona bisexual perquè és un objecte de desig molt buscat, molt desitjat, sobretot des de la mirada masclista. És una figura que està trencant, però no gaire. Està trencant, però no tant com per fugir del desig de l'home, mentre que un home bisexual sí que estaria fugint una mica de rols de gènere, o no, però sí que en principi seria una figura més trencadora pel que fa a les expectatives de gènere, perquè ja no seria un home que només desitja dones. I molt sovint els casos de persones, d'homes bisexuals visibles que tenim, sí que semblen almenys casos de noves masculinitats o de reflexions al voltant de la masculinitat i, per tant, casos més difícils des de la perspectiva més directament patriarcal.
Ens explica l'Ignacio Elpidio Domínguez que realment és la bisexualitat masculina la que més desafia aquest patriarcat.
Des de la perspectiva d'estereotips socials i de connotacions, jo diria que ara mateix és més negativa la bisexualitat masculina pel fet que és menys coneguda, que l'homosexualitat masculina ja sí que tenim casos molt rellevants i tenim casos, a més, que estan fugint de la imatge d'home afeminat o d'home diferent o difícil des de la perspectiva del patriarcat, perquè trobem cada vegada més, cada dia més, casos d'homes gais fins i tot que estan ajudant el patriarcat i que estan participant del patriarcat. O un home bisexual sí que seria una figura més difícil i més perillosa perquè estaria evitant el binari de ser o hetero o gay. Sí que seria una figura amb connotacions més negatives o més de perillositat.
Què et sembla, Dani? Estàs d'acord amb tot això?
Home, és superinteressant el que comenta, perquè al final posa de manifest de que al final que hi hagi més permissivitat en el cas de les dones bisexuals també té la seva trampa, perquè al final continuen sent dones objectuades, cosificades, i que poden ser continuant sent objecte d'atracció. I jo crec que això també és molt interessant, també donar-nos de que si fem una cerca a Google i busquem persones famoses bisexuals, curiosament les persones que trobem són dones, és a dir, que no trobem referents masculins bisexuals. Per tant, això jo crec que també ens fa plantejar de la dificultat que poden tenir molts homes, i jo crec que això també és important, de que hi hagi molta més referències i que puguin parlar de realment del que són, i que això jo crec que al final, com ha passat amb l'homosexualitat, com està passant amb la transsexualitat, ho acabarem normalitzant i ja no ens farà tanta por.
Els joves són cada cop menys heterosexuals. Al juny del 2021, gairebé un 94% dels espanyols es definien com a hetero segons el CIS, però en joves d'entre 18 i 24 anys, la xifra queia fins al 82,7%, i aquesta xifra d'heteros cada vegada, de fet, va caient més. Per què hi ha cada cop més joves que es defineixen com a bisexuals o homosexuals? Ens ho explicava també l'Ignacio Elpidio Domínguez.
La qüestió important és que, en primer lloc, potser persones amb un desig semblant l'estan anomenant d'una manera diferent, o sigui, que seria una qüestió de que cada vegada més persones i persones més joves estan reconeixent el seu desig o la seva sexualitat d'una manera explícita, i d'altra banda que sí que tenim cada vegada més referents, i sobretot més referents joves, i estic pensant en TikTok i en Twitter i en Instagram, i en persones conegudes, estic pensant també en persones que han participat a Operació Triunfo. Potser la presència de més referents, sobretot per a persones joves, sí que fa que sigui més fàcil que persones molt joves, i estic pensant adolescents, es reconeguin com a gais, com a lesbianes, o cada vegada més com a bisexual. Però d'una altra banda, la dificultat que troben aquestes persones joves, és la manca d'educació sexual, la manca de referents sants, perquè també si la majoria de referents que trobem a pel·lícules, a novel·les, són referents hipersexuals i amb problemes, sobretot, de salut mental, el que necessiten són referents sants i referents ordinaris. No m'agrada la paraula normal, però la paraula ordinari sí.
Quan li agafa la mà, no passa el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat, no sé què som.
Veig cada vegada més que les noves generacions el que estan fent és revolucionar el gènere. És a dir, que el que estan explorant és unes masculinitats i unes feminitats que s'allunyen d'aquests estereotips de gènere que estan molt vinculats amb aquesta societat masclista i heteronormativa, que això influeix també en el tema de l'orientació sexual. Sobretot hi ha una sensació de molta més llibertat i de molt més respecte. I això és una sensació que, ostres, és molt encoratjadora per a totes les generacions que vindran després de la generació jove actual.
Ara, això que parlàvem dels joves i també de les dificultats per definir-se com a bisexual, siguis dona o siguis home, aquestes mateixes dades del CIS que parlaven de la gent jove també ens deien que un 12% de les dones de 18 a 24 anys es defineixen com a bisexuals, mentre que en homes només és un 5%. I sobre això et volíem fer una pregunta, que és saber si les fantasies sexuals poden definir l'orientació sexual d'algú. És a dir, està com molt normalitzat que una dona suposadament heterosexual tingui fantasies amb una altra dona, però en canvi, si un home que creu que és heterosexual o que es defineix com a heterosexual té fantasies amb un altre home, pot dubtar de la seva orientació. No sé si té a veure fantasies amb orientació o no necessàriament.
Segons la definició de diccionari, una orientació ve definida per tot l'espectre ampli de la sexualitat, i està clar que si hi ha una fantasia o hi ha una atracció, això també parla de la teva orientació sexual. El que és molt interessant és veure per què ha de ser diferent en homes si en dones es planteja perfectament. És a dir, perquè un home necessita tenir aquesta seguretat o aquesta certesa de que continua sent heterosexual, i per això hi han aparegut molts termes que són molt homòfobs i que tenen molt a veure amb això de, del ser heteroflexible. Ostres, sí, sí, jo experimento amb altres homes, però jo continuo sent heterosexual. És a dir, que hi ha molta por a ser, a no ser acceptats, i llavors jo crec que això també parla molt d'aquestes masculinitats que s'han de redefinir i que s'han de plantejar d'una manera diferent, perquè això fa mal. I jo crec que això val la pena tenir aquesta valentia de dir, ostres, és que realment si em trec això, aquesta carcassa de sobre, potser seré feliç i tot.
Sobre la bisexualitat hi ha molts estereotips i moltes idees preconcebudes, i una d'elles és que és una orientació sexual transitòria, és a dir, alguna cosa que ja et passarà.
Sí que és cert que al final podríem dir que la bisexualitat té molt a veure amb aquesta fluïdesa sexual, perquè l'atracció cap a persones d'un altre gènere o del propi gènere no és constant ni és definida, perquè jo puc ser una persona bisexual encara que el meu comportament sigui heterosexual, és a dir, que pot haver-hi molta diversitat i que al final jo crec que és interessant adonar-nos de que la bisexualitat no és transitòria, no és una fase, és una orientació en si mateixa i que per això cal donar-li tot el reconeixement, i per això hi ha el dia de la visibilitat bisexual, perquè se li ha de donar la importància que té.
Un altre estereotip o alguna altra cosa que també es pensa sobre les persones bisexuals és que són molt promiscues, no? És a dir, bisexual, que t'agradi tot, és a dir, com, ostres, què et sembla això? T'has trobat amb pacients que els hi hagin dit això, que s'hagin trobat amb aquest estereotip que els hagi fet mal o que els hagi donat problemes?
Clar, tots aquests prejudicis poden aparèixer a l'hora de buscar parella. Ostres, és que si tu ets una persona bisexual, potser m'enganyaràs o segurament voldràs tenir sexe amb altres persones. El que hem de tenir en compte és que al final tots aquests mites i tots aquests prejudicis no deixen de ser com una amenaça que tenen a veure amb la monogàmia. És a dir, és com si d'alguna manera la monogàmia fos la norma, i tots aquests prejudicis, en el fons, el que posen de manifest és que, com que això és una amenaça, doncs ho hem d'atacar, perquè el que no volem és que hi hagin persones bisexuals.
Hi ha una cosa curiosa que ens explicava Ignacio Elpidio Domínguez, que ens deia que un home que es defineix com a bisexual, que diu que és bisexual, socialment se'l llegeix com si fos gai, mentre que una dona bisexual es pensa que en realitat és hetero i que té curiositat. Ser bisexual s'interpreta socialment com que no acabes de saber el que ets? S'interpreta socialment que tens dubtes sobre la teva orientació sexual real?
És com la sensació de que no ets acceptat per cap dels dos llocs, per dir-ho d'alguna manera. Hem de tenir en compte que això també afecta la salut mental. És a dir, el fet que hi hagi persones que al final, si veuen que això és tan difícil, si veuen que, uf, és que ningú m'entendrà, doncs al final que això afecta i poden aparèixer símptomes d'ansietat, de depressió, que això també ens hauríem de preocupar, de que potser els meus prejudicis ataquen la salut mental de les persones bisexuals.
Mm-hmm. De fet, es parla molt de l'homofòbia o fins i tot de la transfòbia, però també existeix la bifòbia. En què consisteix, Dani? És aquest rebuig de la societat cap als bisexuals, però com s'expressa?
La bifòbia es pot considerar com a l'odi o tots aquells comportaments que evidencien algun tipus de discriminació cap a les persones bisexuals. I al final aquesta por ve molt condicionada per totes aquestes creences que tenen a veure amb aquesta idea de si és una fase, de que són persones més promíscues, que són persones que han de tenir més relacions sexuals que la resta. És a dir, totes aquestes idees totalment irracionals i que s'allunyen de la realitat alimenten aquest desconeixement. Per tant, programes com el vostre, xapó, perquè permet que tots aquests mites com a mínim es comencin a esmicolar una miqueta.
De fet, un problema greu de cara a la visibilització de la bisexualitat és la manca de referents. Per exemple, un dels pocs personatges de la ficció catalana clarament bisexual és el Pol de la sèrie Merlí.
Tu saps que tot això que et passa té un nom, no?
Què?
Això d'aliar-te amb tios i amb ties. Bisexual.
Soc bisexual.
És molt important que hi hagi referents com el del Pol Rubio, i en falten més?
En falten moltíssims més, perquè a més el que és interessant del Pol és que l'hem anat seguint en les diferents temporades, i jo crec que és molt interessant de que prenguem consciència en quin moment com a espectadors ens ho hem plantejat. És a dir, en quin moment hem plantejat, ostres, és que realment és homosexual i no ho accepta, i per això té tots aquests conflictes. Jo crec que també és interessant que quan ens passen aquestes coses, això ens permeti veure quins són els nostres propis prejudicis i aquesta tendència a etiquetar les coses com a blanc o negre.
Estem parlant de que la bisexualitat és la de les sigles LGTBI, potser la menys visibilitzada, una de les menys visibles, però alhora els bisexuals són majoritaris dins del col·lectiu LGTBI, perquè dèiem a l'inici d'aquest programa que un 52% del col·lectiu LGTBI són persones bisexuals.
Clar, o sigui, imagineu-vos llavors quin gran desconeixement tenim de realment qui som. Aquí també ens posa de manifest el que una cosa és el que jo crec de mi i una altra cosa és el que jo sóc. I això ens posa davant del mirall del fet de dir, ostres, és que realment no ens coneixem tant com creiem. És a dir, que jo crec que això també ens posa de manifest que hem de sortir molt més de l'armari les persones bisexuals perquè en som molt més dels que creiem.
Doncs Dani Borrell Giró, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltes gràcies a vosaltres i feliç Revolució Bisexual, en aquest cas avui.
La Revolució Sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller, amb el suport de sexydream.es.
Avui, per acabar, us proposem un llibre. Es titula Resistència bisexual, l'ha escrit l'activista Elisa Coll i el publica l'editorial Melusina.
En aquest llibre, l'autora reflexiona sobre molts aspectes de la bisexualitat, que ara comentàvem amb Daniel Borrell Giró. Ella mateixa ens explica què la va portar a escriure aquest manifest sobre la seva orientació sexual.
Cuando yo salí del armario, que fue bastante tarde en comparación a la edad que se supone que una sale del armario, que es la adolescencia, yo salí ya bien adulta, no tenía ningún tipo de referencia sobre la bisexualidad, al menos ninguna referencia sana o política. Me puse a investigar por mi cuenta, me puse a hacer activismo y decidí escribir el libro pues para crear una herramienta que pudiera servirle a otras personas y a mí también, en realidad, para acotar un poquito más la bisexualidad y la bifobia y aprender a reconocerlas y sentirme a gusto desde ahí. Siempre da la sensación de que la bisexualidad es un deseo, ¿no?, o una forma de sentirte, pero no una identidad disidente, no algo por lo que tú puedes sufrir violencias. Y realmente la bisexualidad sí está atravesada por un montón de violencias específicas y me parecía importante plasmar eso, porque si no sabemos reconocer las violencias no podremos defendernos de ellas.
I amb aquest llibre, Resistència bisexual, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i sexydream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.